sempre me'n descuido. Qui us parla, Òscar Cardona. Doncs, Montse, benvinguda després d'aquestes vacances de Nadal, que espero que hagin anat bé.
Molt bé, jo també espero doncs, que hagin anat bé per tothom, no? El Nadal, el Cap d'Any, els Reis, que van ser passats per aigua, però bueno...
Ja va bé, ja va bé.
Sí. Però va molt bé, però els pobres que anaven a la cabalgata, déu-n'hi-do.
Però en aquest cas els Reis es van mullar.
Perquè l'avinguda de Sant Esteve semblava un riu, eh? Vull dir que... Però bueno, molt bé, molt bé. I el sacrifici de tota aquesta gent, vull dir...
Sí. Dic, i aquestes novetats que hi ha en el casal?
No, novetats no, aviam. Sí que va haver una novetat que per primera vegada es va fer el dinar de Nadal, el casal, va ser a tope, a vora 50 persones.
Déu-n'hi-do.
No hi cabíem, vam tindre doncs, habilitar una altra sala que tenim. I llavors, bueno, doncs sí que... Es van fer els pastorets.
Sí, que m'han dit... M'acaben de dir aquest dematí que va ser molt exitós, molt vistós, que els traixos van ser molt macos.
Molt macos, van ser molt macos, i la veritat és que hi va haver molta influència de gent. I llavors també va cantar doncs, la coral Olivera.
Sí, amb el nou director.
Sí, amb la nova directora.
Directora.
Sí. La Cinta Serrat i la Dolors. Vale? I la veritat que va estar molt bé, molt bé. Va ser molt maco. Van ser una mica diferents a l'any passat. Com que ho van allargar una mica més, doncs, esclar, van fer més complets, no?
Molt bé.
I de surt un nano jove, que és el net d'una parella que fa.
Sí, el vam veure.
Sí, el vam veure també. Sí. Doncs, la veritat que fa molta gràcia, perquè ell diu sempre que...
És que és com molt obert, com molt,
és molt obert.
Expansiu, no?
I ell pensa que, bueno, que li agrada molt aquest món dels avis i que quan sigui gran l'ofici és fer, doncs...
Molt bé.
Sí.
Bé, és que un Nadal sense pastorets i sense pessebres no és Nadal.
No.
I aquí, al nostre poble, doncs, d'això en sabem una mica. Vaja, sobretot en Joan, Joan Jurica, d'aquí un rato en parlarem.
Sí.
Molt bé.
Doncs la veritat és que sí, que va estar molt bé. Els tallers continuen tots igual, vull dir, totes les activitats que es fan estan... plenes, ens falta puesto, però bueno.
Bé, aquesta és una reivindicació que tenim sovint, Joan, perquè ho sàpigues, contínuament diem que ens falta espai. Nosaltres ja bufem pel forat del pany,
però
allò no es fa més gran.
No, es fa una mica difícil, eh?
Sí, però perquè bueno. No hi caben tots els que podrien caber-hi, perquè hi ha activitats que s'han de posposar pel fet de que ens falta espai.
Sí, i a més es fan, es doblen. Les monitores, penso que tenim un voluntariat fantàstic,
sí.
Eh? I doblen. Vull dir, tenim el Francesc mateix,
que
fa sardanes, fa informàtica, fa ball de saló, més que més, bueno, està a la junta, vull dir que, pobre xicot, déu-n'hi-do, vull dir que tots els monitors estem molt contents.
Molt bé.
Sí.
Bé, doncs...
Hi ha algun viatge previst, alguna sortida?
Sí, el dia 27.
D'aquest mes,
sí, es farà una calçotada.
Ah, molt bé.
Vull dir, pensa que van dir a Valls o alguna
cosa. A Valls és el lloc de les calçotades,
sí,
oi?
Sí. Vull dir, sí. I bueno, sí, els viatges continuen i així plens també.
Jo encara recordo els anuncis que feia la Masia Bou. Ah. No sé si us en recordeu.
Sí,
en què es deia la Masia Bou?
Sí, igual de Valls.
On es feien calçotades i ho anunciaven per la ràdio.
Sí, bueno, era en aquell moment, no? Era... Estem parlant poder de 40 anys.
Sí, vaja, quan érem una miqueta més joves que ara.
Sí, clar, llavors les calçotades no eren conegudes.
No, però ara sí, nosaltres tenim els autocars plens, eh?
Sí.
El dia d'avui està tot ple.
Aviam, tot el que sigui menjar, ens hi apuntem.
Sí, i passar-s'ho bé.
Amb facilitat.
Sí. I bueno, també tenim previst doncs, fer l'esmorzar de gent gran. Sí, també.
Això per quan?
Això em sembla que vam dir pel 16 de març.
No és cap data, diguéssim, que sigui el dia dels avis o alguna cosa així, no?
Sí que l'any passat, l'altre, vam doncs, celebrar el Dia Mundial de la gent gran. Sí, però era, no sé si era pel gener o pel febrer, ja no me'n recordo, em sembla que era pel febrer. Però esclar, és que és molt aviat. I bueno, llavors ho vam fer dos cops, i no val la pena fer-ho dos cops, i val, un cop, i ja està.
Molt bé.
Què et sembla si posem, us sembla que posem una mica de música?
Sí.
Posarem una cançó que jo li tinc un especial carinyo, no sé, una especial estima, es diu, no?
Sí, que és
Veles a Vents. Però no la sentirem pel Raimon, sinó per una cantant extraordinària, Esther Formosa.
Veles e vents han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant dos deuen subvenir amb llurs amics lo grec i lo mitjó. Fent humils pregs al vent tramuntanal. Que en son bufar lo sia per sia, que tot sí complesque en mon retorn. Bullirà el mar com la cassola en foc, mudant color a l'estat natural, e mostrarà voler tota res mal que sobre si atur un punt al joc. Grans e pocs peix a records correran, e cercaran amagat els secrets. Fugint al mar on són nodrits e fets, per gran remei en terra eixirà. Sens vos està, a joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Ma jo no creu que mon voler sobrar busca ser per tal de partiment. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no me tomi en oblit, sols és pensar-me tot del món delit, que no us vivint no creu sa busca fer. Ha pres ma mort d'amar per deu poder, e si a tots en irà convertir. E jo forçat d'aquest món ser així, tot lo meu mal serà vos no bé. Amor de vos jo en sent més que no en sé, sens vos està, a joc de daus vos acompararé. E de vos sap lo qui sens vos està, a joc de daus vos acompararé.
Avis i àvies, per nosaltres som molt importants. Bé, aquest és un programa de Ràdio Castellà juntament amb el Casal Catalunya, que cada divendres de 11 a 12 doncs estem aquí. Ah, i també amb les seves repeticions de 3 a 4 de la tarda. I a vegades també algun dissabte al matí també ens hem sentit alguna vegada. Però bé, nosaltres avui no estem per fer-nos autobombo, sinó per presentar doncs a una persona que tothom en el poble coneix, que és el Joan Juni Ramon. Benvingut i moltes gràcies per estar aquí entre nosaltres.
Gràcies, bon dia.
Bé, el Joan Juni doncs té un ampli currículum.
Sí, bueno, és regidor pel grup municipal de Junts per Castellà, president del grup sabrista de Castellà del Vallès, també, ha estat tresorer de l'Associació de Veïns del Pla i regidor des del juny del 2023.
Sí, això recent.
Sí. Bé, doncs, vaja, quan ens vam, vaja, vaig, et vam abordar, et vam, amb, una, amb un súper, et vam dir si podies venir, i tu em vas preguntar de què parlarem. Jo et vaig dir, no ho sé, i em va fer molta gràcia que et posessis a riure, perquè la veritat és que no sabia, llavors, què preguntar-te. Però a lo llarg de l'entrevista segur que surten molts temes, i doncs que sí que vam acordar que parlaríem de coses municipals, de temes del municipi, com, vaja, s'escau amb un programa com aquest i per la gent a la qual va dirigit aquest programa. Bé, per començar i per trencar el gel, per exemple, el tema mobilitat aquí en aquest poble és un tema que, vaja, ens afecta a tots.
Per descomptat.
Com, en el cas de que tu fossis el, vaja, l'alcalde d'aquest poble, hauries fet coses diferents en quant a la mobilitat?
A veure, no és una cosa que pugui fer l'alcalde del poble.
Això més ja enllà...
El problema que tenim aquí, jo crec que si fos una infraestructura que hagués devingut de la Generalitat, ja estaria feta, crec jo, perquè s'estan fent actuacions de carreteres a molts llocs que hi ha molt menys trànsit que aquí. Yeah. Però, esclar, al dependre de Madrid, doncs, el ser un tram de l'antic quart cinturó i dependre de Madrid, que el té de pagar a Madrid, doncs, esclar,
la cosa
s'ha quedat encallada.
O sigui que no li podem donar, diguéssim, la culpa a l'Ignasi, de moment.
No, que no.
No, bueno, que no, tu et referies a les carreteres o et referies...
A l'enllaç amb l'autopista.
A l'enllaç amb l'autopista, per exemple, a la Ronda Nord, concretament.
Aquest serà el nom definitiu que tindrà.
Ronda Nord.
Ronda Nord, perquè no hi hagi confusió. Perquè, és clar que si la B40, que si el quart cinturó, llavors hi ha... molta gent que està amb l'oposició, que si el quart cinturó, vull dir, el quart cinturó la gent se'n té d'oblidar ja, perquè el quart cinturó seria tot el trajecte des de l'Anoia fins al Vallès Oriental. Llavors tot això està descartat, vull dir, s'acabarà aquí Castellar, i aquí el que necessitem és l'enllaç de Castellar amb l'autopista. Sí. Nosaltres, des d'aquí, el que promovem és que el tros... Ara s'inaugurarà a final de mes el tram d'Olesa-Terrassa. Mal, pràcticament ja està llest. Falta un petit retoc amb algun enllaç a Terrassa, que estan treballant aquests dies, crec jo, dia i nit, per acabar-ho, perquè quan passo per allà veig que hi ha llums per poder treballar de nit. I això estava previst inaugurar-ho al desembre, però, bueno, sempre hi ha algun imprevist. Clar. I que no haurà sigut per la pluja, que no hagin pogut treballar, perquè no ha plogut, oi? Però que, bueno, que per lo que sigui, doncs, em sembla que està previst. També hi ha hagut el canvi de la ministra que té de venir a inaugurar, que abans hi havia la Raquel.
Sí.
I ara, al canviar el ministeri i la persona, doncs, suposo que l'agenda i tot això, i començar de nou ara, doncs, tot això també suposo que haurà enrederit el poder agendar el dia de la inauguració.
Sí. I llavors, després, què seria del tram de
Terrassa? Nosaltres el que recomanem és el tram de Sabadell-Terrassa, crec que no és tan important. Crec que és més important començar, diguéssim, pel final, al revés, no? I fer el tram primer de Castellar a Sabadell i després ja fer el tram de Terrassa a Sabadell. Ja hi ha moltes propostes sobre la taula. Ara hi va haver una reunió a l'Ajuntament de Terrassa que hi va anar-hi també la Càmera de Comerç. Ells proposen un tram amb 4 túnels i, si no recordo malament, 3 viaductes. Volen fer el tram molta part semisoterrat, un pel corredor biològic, perquè els animals i tot doncs, puguin travessar els camps i no hi hagi una carretera doncs, una mica ampla, doncs, perquè en principi el tram és de 2+2. I llavors uns altres trams que on hi ha edificacions... Doncs pel tema de la contaminació, doncs es volen fer túnels d'aquests oberts que després queden tancats i llavors el túnel passar a viaducte.
I per quan creus que això pot arribar?
És llarg,
molt llarg, això, clar.
Ara, de moment, estan acabant d'arreglar els temes legislatius, perquè la idea inicial que hi havia de l'estiu de l'any passat, de que ho fes la Generalitat i ho pagués el govern central, llavors, a l'hora de la veritat, fan propostes que no es miren les lleis, i llavors això no es podia fer legalment. Ara han fet alguna reglamentació que ha modificat això. Crec que encara queda algun petit perfil per acabar de retocar, que suposo que podran fer-ho ràpid, i a partir d'aquí després posar-nos d'acord amb el traçat. que això és essencial.
Sí, sí, sí.
I anant més enllà i sent més agosarats, el tren pot arribar algun dia aquí a Castellà?
Bueno, la Generalitat aposta molt pel tema del tren. Aquests dies se n'està parlant. El que passa que el cost és molt més elevat que fer una carretera.
Clar.
Llavors ja depèn de que si ens arriben més diners de Madrid i es poden fer aquest tipus d'infraestructures. Jo sempre me n'en recordo, hi ha vegades que em fa memòria la meva dona, que quan ens vam casar ja vam dir que els nostres fills podien haver anat a la universitat, que anirien a la universitat en tren. Vale. I ja tenen 30, tenen 35 i 37 anys.
Seran els nets o els bisnets.
Sí, perquè jo era petita i ja sentia que sí, farien sí. arribar el tren aquí a Castellà i ja han passat anys i encara
sí,
no
sí.
arribat.
Ja diu que amb això la vaig enredar. La dona em diu.
Que la teva dona és d'aquí o...?
És de Sabadell.
Clar, llavors, lògic, volia la mobilitat sí, sí, sí. que fos més
només,
fàcil.
Només que els trens Sabadell-Barcelona anessin millor, ja estaria molt bé.
Exacte,
perquè va
sí,
molt
sí.
malament.
Sí. Molt,
tindrien
dia...
que anar més aviat quasi com un metro.
Sí.
Perquè tot el Vallès és hi ha molt moviment. Hi ha molt més metros que van per els que van cap a Mataró o cap a la costa. Ho sé perquè vaig molt a Barcelona i agafo el tren. I llavors hi ha molts més cap a la costa, cap a Calella, tot això. Però cap al Vallès, no, és que et ve cada 20 minuts. Diu cada 12, em sembla que diu, però és mentida, no... Triguen moltíssim.
Bueno, amb hores punta em sembla que ara que però... van ampliar el tema del, amb els catalans.
Els catalans sembla... sí, eh?
Els catalans ja...
Sí. Els catalans
no sé si són cada 5 o 7 minuts amb,
sí,
amb hores
sí.
punta. Que
van perfecte, els catalans.
Ara el que és la Renfe.
Bueno, i ara, com que Rodalies ara passarà aquí, esperem que també torni la puntualitat i torni l'eficàcia que tenen els ferrocarrils catalans.
Sí, i tant. Va,
és que... Anem a una altra... Perdona, que t'he tallat. Sí, sí. Digues,
no, dic que seria interessant que pogués arribar aquí al tren perquè hi ha molta, molta gent que treballa fora. Llavors, tingué d'agafar el cotxe. Com es posen les carreteres, les rondes i tot això, principalment, jo ho dic perquè la nostra filla treballa a Barcelona i ha de baixar cada dia. I, clar, a vegades no pot baixar el cotxe. Perquè si no arribaria tant...
És que, clar, bueno, la meva filla, que també treballa sí. a Barcelona, deixa el cotxe a Sabadell.
Llavors, sí, n'hi ha molts
que ho
fan,
on t'estiguis. Però... On treballa la teva filla, m'imagino que hi ha més sí. mala sí. combinació. Llavors, sí. més... amb els catalans podria li aniria millor.
No, amb els
millor.
Catalans, ella va amb els catalans.
Amb els catalans,
sí,
clar.
Perquè és que si no...
Sí, ara hi ha una combinació, que sí. molta gent no ho sap, que hi ha el pàrquing soterrat a l'Avinguda Tarradellas, a continuació de la plaça Espanya, que pagues un euro... Si agafes el transport públic per anar cap a Barcelona i pots deixar el cotxe allà tot el dia.
Ai, això no ho sabia.
No ho sabia. No.
Això em sembla que no li han fet prou publicitat, no. perquè aquesta infraestructura la van fer la Generalitat quan van ampliar i van fer els túnels i van fer el recorregut nou de lo que és el metro de Sabadell, no?
Sí.
I es va fer aquell pàrquing i també es va fer el del Passeig Manresa, que de moment l'ampliació de la plaça Major del Passeig Manresa està pendent. Sembla ser que aquest any es començarà a activar. Perquè no sé si us heu fixat que hi ha una rampa molt ampla en allà al passeig de la plaça Major, es reduirà a la meitat, perquè allò no fa falta tanta amplada en allà com si fos una autopista per entrar en un pàrquing, i faran només un... Em sembla la meitat d'espai ocuparà i ampliaran. Em sembla que Saba, com que no vol fer la infraestructura, li rescindeixen el contracte i llavors ho tira endavant l'Ajuntament de Sabadell.
Jo que està tocant el tren de la plaça... Està a l'estació
sí,
de la plaça
des de l'Avinguda de la Concòrdia fins a la plaça Espanya, a sota, sí. allò ho van foradar-ho, i en allà hi van fer un pàrquing. Oh, i si et fixes, hi ha rampes d'entrada i sortida dels cotxes, i hi ha, hi ha dos ascensors en allà també, durant tot el recorregut.
La ve saber,
per baixar baix. Sí, en allà també hi ha cotxes elèctrics per poder llogar, d'aquests baratos que els agafes per un dia, i hi ha una concessió, sí, sí, vull dir, el que passa és que jo crec que no s'ha fet prou de publicitat i la gent no ho sap.
No,
ja que parlem d'aparcaments, com estem d'aparcaments aquí a Castellà? Perquè aquest és un tema...
Fatal.
Eh que sí?
Però
sí,
fatal.
En allà els pessebres, la gent està ara a la pàgina web i vam incorporar-hi també que la gent sàpiga que hi ha l'aparcament públic obert a les 24 hores del dia i també els festius a la plaça del Mirador. Perquè, esclar, no hi ha cap indicador a les entrades del poble a on hi ha els aparcaments, que aquest és un tema que es té de solventar, que crec que se solventarà ràpid. Llavors, el dia de Nadal jo tenia 40 persones a casa i va haver-hi gent que va haver d'anar a aparcar a l'Aldi. El que va arribar l'últim... Ni a la ronda, que normalment hi ha aparcaments lliures, el dia de Nadal, que es desplaça molta gent que va venir a menjar aquí, doncs va ser horrorós. No hi havia aparcaments enlloc. Ah. Clar, jo sento els tècnics municipals i alguns regidors de l'equip de govern que diuen que el problema del aparcament no existeix. Hi han molts dies que això sí existeix. Sí.
Aquí n'hem parlat diverses vegades amb regidors d'aquí, de Castellà, i aquest és un tema recurrent doncs, a cada programa que parlem amb algú de l'Ajuntament, no?
Clar, i diuen que sí,
I
no?
Si ells
que
ho neguen, sí, prou, i llavors sí, doncs, bueno, doncs nosaltres no estem d'acord, perquè sembla que visquin aïllats de la realitat del poble. Mm. Llavors, sí que hi ha les hores del dia, hi ha moviment, hi ha la zona blava, hi ha molt moviment, però a la nit, quan tothom torna de treballar, no hi ha aparcaments. No n'hi ha. Llavors, ara s'està fent un estudi de mobilitat. Jo vaig anar en els tallers que es van fer i en allà parlava de l'estudi que fins a les 5 de la tarda o així, doncs, que no hi havia problemes d'aparcaments. Diu, bueno, i aquests que fan a l'estudi al vespre no venen. Diu, perquè, és clar, al vespre és on hi ha el problema de mobilitat. Clar. Durant el dia no n'hi ha, perquè hi ha moviment de la gent que se'n va a treballar, la gent que ve a treballar aquí, els mestres de les escoles... Jo, per exemple, doncs, en la zona del Pla, doncs, al dematí la gent se'n va a treballar, es buida. Arriben els de les escoles, que arriben els mestres, ocupen aquests aparcaments. Quan tanca les escoles, se'n van, queda l'aparcament lliure. Arriben els que han marxat al dematí de treballar, ocupen aquell lloc. I el que arriba l'últim, espavila't i ves molt lluny.
Bé, sempre queda l'Aldi, oi?
Sí, sempre queda anar al polígon i estar 20 minuts caminant per tornar.
Sí,
bueno,
però a vegades també està ple, eh? A vegades també està ple allà, eh?
Sí. En el tema aquest, jo crec que quedarà solucionat. Vull dir, nosaltres des de Junts hem fet molta pressió, ja portem molts anys, a l'anterior legislatura, al Pau també, jo ja estava a l'executiva, des de que es va formar Junts jo ja estava a l'executiva com a partit polític, a l'anterior legislatura estàvem als drets del PDeCAT, que es va presentar Junts per Castellà, llavors ja crec que al cap de 9 o 10 mesos ja es va formar com a partit polític Junts, i llavors jo, aquí va haver-hi la partició del PDeCAT i Junts, amb altres municipis no, i jo ja vaig entrar a l'executiva. Llavors, s'ha treballat molt i s'ha reclamat molt en l'equip de govern doncs, solucionar el tema de l'aparcament. És un tema molt recurrent que sempre nosaltres hem anat insistint. Crec que ara tindrem la solució.
Bé.
Amb les últimes adquisicions que s'ha comprat a la fàbrica del Pascuet i que s'ha comprat els antics dipòsits i ha previst fer aparcaments aquí, ha publicitat l'equip de govern que en el Pascuet hi caben 70 cotxes i en els antics dipòsits n'hi cabran uns 40. Llavors crec que són dos punts distants importants que els cotxes que estiguin allà no estaran a altres llocs i possiblement amb aquestes 110 places d'aparcament, si no en treuen més, perquè estan canficats, anar traient places, van arreglant carrers i van traient places d'aparcament, si no en treuen més, i ho recalco, si no en treuen més, crec que en el municipi n'hi haurà suficient.
D'això no en diuen pacificació?
Sí, bueno, el que han fet dos col·legis és de... Bueno, la gent està molt... A veure, tant costava fer el petó i adéu com està fent amb els col·legis? El petó i adéu, a l'hora dels col·legis ningú pot aparcar, doncs la gent, els pares poden deixar els crios allà, i fora de l'horari escolar, que fan molts dies de vacances, 3 mesos a l'estiu, 2 o 3 setmanes per Nadal, Setmana Santa... I els caps de setmana els veïns poden aparcar. I hauria sigut... És una cosa que només és pintar el carrer, que amb pocs diners queda solucionat i s'han gastat una fortuna del Next Generations per pacificar les zones escolars, que per nosaltres és un disbarat.
Sí, sí. Bé, com veus, tenim tema, no?
Vull sí.
Dir, vaja, sobretot tens tema. Vull dir, surt sol. Una ja, cosa, també, que l'altre dia estàvem passejant pels antics... terrenys de la Playtex i vaja, la Montserrat i jo ens vam plantejar encara no comencen a fer pisos aquí i ho havien anunciat fa molt temps. Com saps com està el tema aquest dels pisos
sí,
de la Playtex?
El tema de la Playtex, clar, totes les coses tenen el seu procés. Vull dir, en el moment que es va fer l'adquisició del terreny, que es va tinguer, hi va haver una oferta des d'un fons canadenc que estaria de decidir en poques setmanes, i com que hi havia romanents i hi havia diners per poder fer això, es va poder fer la compra, perquè ha sigut un regal comprar aquell terreny per 1,5 milions d'euros més IVA, que és el que s'ha pagat, doncs llavors es va solucionar el problema de fer els pisos socials amb l'Incasol, perquè ens exigia... Hi havia terrenys que n'hi cabien 40, però l'Incasol en demanava com a mínim 50. Llavors, en allà va quedar solucionat i a sobre, doncs, se'n poden fer 90 de pisos en allà. Llavors, esclar, ara hi ha tot el tràmit burocràtic de poder-ho fer. Ara crec jo que, per la informació que tinc, a finals de primavera o a principis d'estiu es començarà a urbanitzar el terreny. A partir d'aquí, després, ja s'engegarà tot. Ja començarem a veure que es mou alguna cosa urbanitzant, perquè primer es té de fer l'urbanització abans de construir.
Molt bé. Sí. Nosaltres farem una mica d'allò que en diuen una cortineta musical, oi que se'n diu així, per escoltar a una orquestra que el director va ser un espia contra els nazis a Barcelona, en l'Hotel Ritz. Ara ja no és l'Hotel Ritz. Aquest senyor es deia Bernard Hilde i fa uns 15 anys aproximadament es va fer una recopilació d'aquells discos que van enregistrar aquí a Barcelona. I n'escoltarem un tastet amb una cançó que es diu Senyorita.
Mademoiselle, en vous voyant mon cœur chancelle, je peux vous dire que vous êtes belle. Je ne sais quel effet me produit votre beauté. Voulez-vous bien m'écouter, mademoiselle? Ne soyez pas tellement cruelle. Veuillez quitter cet air rebelle pour un petit moment seulement, vraiment. Écoutez le vent qui vient de la montagne. Ce sont mes soupirs, mes vœux qui l'accompagnent. S'il vous plaît, mademoiselle, prenez mon cœur qui vous appelle. Il vous sera toujours fidèle. Si vous l'acceptez, je suis enfin sauvé. La vie est belle, mademoiselle. Mademoiselle, en vous voyant mon cœur chancelle, je veux vous dire que vous êtes belle. Je ne sais quel effet me produit votre beauté. Voulez-vous bien m'écouter, mademoiselle? Ne soyez pas tellement cruelle. Veuillez quitter cet air rebelle pour un petit moment seulement, vraiment. S'il vous plaît, mademoiselle, prenez mon cœur qui vous appelle. Il vous sera toujours fidèle. Si vous l'acceptez, je suis dans ma sauvée. La vie est belle, mademoiselle. Mademoiselle.
Bé, nosaltres continuem aquí al programa de Ràdio Castellà, La carpeta de l'avi, i continuem amb l'entrevista amb en Joan Juni, i vaja, veig que vam sortint cosetes. I ara m'agradaria tirar-nos una mica l'aigua, si és que podem, malgrat el fred, i preguntar-te per allò de la piscina municipal, que crec que sí, que ja s'està fent, no?
Sí, clar. I nosaltres estem contents de que l'equip de govern ho faci en el lloc on va proposar Junts.
Vosaltres, sí.
Perquè, bueno, el que passa que l'estar a l'oposició després quedes una mica despenjat de les inauguracions i de totes les propostes, i sembla que ho faci l'equip de govern.
Sí.
Però, bueno, que ho estan fent ells, per descomptat. Però el lloc que havien triat l'equip de govern era ampliar i treure un tros de plaça Catalunya. Sí. Esquerra ho volia fer Can Barba, i nosaltres sempre hem proposat en allà les pistes d'atletisme. I en aquí és a on s'està fent.
O sigui que la cosa va endavant i
sí,
aviat...
Sí, ara ja s'ha ballat el terreny, s'ha fet el moviment de terres.
Sí.
I està previst aquest any fer l'adjudicació a l'empresa que té de fer els gots de les piscines i això. I ha fet el quadrat que es veuen allà és per la on té d'anar la maquinària. Es veu que hi ha un quadrat, un rectangle de formigó soterrat, que està obert encara. En allà hi haurà la maquinària de la piscina i, projecte, l'equip de govern el té fet ja el projecte. Hi van tres gots, un de petit, una minibassa rodona, i llavors hi haurà els vestidors, la cafeteria, i tot això està dissenyat. Està previst inaugurar-ho al maig de l'any que ve.
Ah, sí, ja?
Està molt
bé. També teniu previst que sigui bastant gran, que no es quedi tot petit com queda tot.
És gran, és gran. Hi ha dues piscines que està previst que es puguin utilitzar, la més gran no, però les altres dues que es puguin utilitzar durant més mesos a l'any, fent-li algun tipus de cobert o alguna cosa per cobrir una miqueta més de temps, no? Perquè, esclar, les piscines d'estiu...
Clar, duren 3 mesos.
Ara una mica més, perquè el clima ha canviat, però hi ha intenció de fer-ho.
Sí.
I l'equip de govern, per el que jo tinc entès, segurament estarà buscant alguna empresa que després ho gestioni tot això, que les faci i les gestioni.
Molt bé. Sí.
Abans de passar a parlar dels pessebres, m'agradaria que parléssim de la memòria històrica que aquest poble pot tindre, de la quantitat de fàbriques que ha tingut de teixits, de roba, i que, que jo sàpiga, no hi ha cap cosa estructurada com a museu d'aquesta història de les fàbriques d'aquí, d'aquest poble. Hi ha algun projecte, alguna cosa?
D'entrada teníem de tenir un espai per poder fer un museu. Nosaltres la proposta que teníem per fer un museu, sala d'exposicions, oficina de turisme, per explicar una mica també la història de Castellà, és a on hi havia la Guàrdia Civil, que eren els antics col·legis dels Escolapis.
Sí.
Llavors, aquest projecte que nosaltres portàvem en el programa electoral, està pendent ara d'una resolució judicial de si li treu l'afectació del tema del col·legi, I llavors, nosaltres tenim l'esperança d'aquesta infraestructura pugui quedar pel municipi i a partir d'aquí després, igual que ara que ja s'ha comprat Calgorina, hi hagi un procés participatiu per mirar quines activitats es fan en aquests llocs. És una llàstima que Can Barba al final ho estan desmuntant tot, perquè a Castellà, si no ho dic malament o no ho tinc mal pensat, perquè, esclar, tota la meva família ha treballat a la Tolrà.
Ah.
Els meus avis, els meus pares... Jo he sigut el primer que no vaig continuar la tradició de continuar la fàbrica, no? El primer de la família. Llavors, aquí, poder fer un museu, com ara també estan fent a Sabadell, crec jo que la d'aquí Castellà era de la llana. És a dir, el procés que es feia aquí a Castellà del Textil era diferent al que es feia a Sabadell i Terrassa. Ah. Llavors, esclar, fer un museu amb la maquinària que es feia servir en aquí, però, esclar, si aquesta maquinària ara està allà, que els que estan ocupant i estan desbastellant tot el que és Can Barba, és una llàstima que tot això es perdi.
Clar, perquè es podria fer un museu d'aquesta memòria històrica del poble, perquè aquest poble crec que va néixer precisament com a conseqüència de fàbriques. Ja sé que hi havia un poble inicial, però es va engrandir i es va enriquir, per dir-ho d'alguna manera,
amb el tèxtil. Com Sabadell i com Terrassa, sí, i com tots els tèxtils.
Sí, però clar, primer era agrícola, eh?
Evidentment.
Quan es va passar de lo que és el que en diem Castellà Vell, no? Que es va començar a formar el poble aquí, era molta vinya i hi havia camps de sembrat. Llavors, si et mires fotografies antigues d'aquí Castellà, veuràs que tota la muntanya del Puig de la Creu era vinya.
Hi havia feixes.
Feixes.
Hi havia feixes i era vinya. Clar. Veuràs que no hi havia cap arbre. Vull dir, els pins que hi ha a la muntanya del Puig de la Creu és malesa que ha crescut per quan hi va haver-hi el de la filoxera,
que
es van fer malbé els ceps.
Sí.
Llavors es va abandonar i a partir de l'abandonament després van créixer els pins.
Clar, perquè tot el Vallès, sobretot el Vallès Occidental, era, essencialment vinya.
Sí, o Bages també, que a més hi havia aquelles llocs que feien perquè, esclar, ovi, la problemàtica que hi havia abans del transportar-la amb cavalls i amb carros i tot això, doncs es feia malbé, i llavors hi havia, ara em surt la paraula, sitges, sí, que ara estan recuperant unes sitges a Nou Bages, que llavors allà conservaven el vi que estaven fetes d'obra, aquelles sitges, allà. I sí, sí, és ara un tema turístic que ho han recuperat i que, bueno, que parla de tota la història del tema del vi, del raïm, en
aquí, la zona nostra. Jo crec que si no som capaços de recuperar la memòria històrica, algun dia ens arrepentirem. Potser nosaltres no, però sí els nostres bisnets, perquè és una llàstima que es perdi aquesta memòria, perquè el que hem sigut crec que és molt important per entendre com som ara i a on anirem. És possible que...
Bueno, jo crec que s'està escrivint molt i el tema de la memòria històrica quedarà palesa perquè s'està fent molta recerca i s'està documentant tot. Jo crec que després tot això es podria aprofitar si en algun moment doncs, podem tenir algun lloc doncs, per poder-ho exposar, doncs no podrem tenir les màquines físiques per poder fer un museu gran, però, clar, hi ha un museu important a Terrassa, sí, i ara s'està fent el de Sabadell, del tema del tèxtil. Llavors, doncs, bueno, aquí a Castellà igual es tindran de conformar amb fotografies.
Mm-hmm. Doncs bé, aquest ha sigut, diguéssim, l'espai que jo he pretès doncs, explotar els teus coneixements sobre temes municipals. Però ara m'agradaria parlar un tema, diguéssim, una miqueta més lúdic, que és el tema dels pessebres.
Molt bé.
Penso que és un tema d'èxit, vaja, indiscutible, de que aquest poble té, no ara, sinó ja fa molts anys. I que, vaja, la televisió, fins i tot, gairebé cada any ve aquí a fer un reportatge sobre aquests pessebres. O sigui, la quantitat de gent que ha vingut aquest any a veure els pessebres crec que ha sigut molt important, malgrat la manca d'aparcaments, clar.
Sí, bueno, la gent ens rondina i llavors, esclar, si s'indica una mica l'aparcament del centre, doncs suposo que ajudarà una mica que la gent no perdi tant temps per trobar aparcament, no? No sé, no tinc informació si algú no ha trobat aparcament i ha marxat i no els ha vingut a veure, que pot ser que n'hi hagi algun que hagi passat, no? Perquè, esclar, els dies de Nadal, sobretot el dia de Nadal, que és el dia que ens ve moltíssima gent, el dia de Nadal sí, i Sant Esteve, ens ve moltíssima gent. Sí. Llavors, esclar, si ja tenim el poble saturat amb el tema de l'aparcament, ara imagina't que vingui més gent de fora per veure els pessebres. Bé, llavors ja és horrorós, això. Llavors, doncs, bueno, aquest any vam començar amb rècord de visites. El rècord el teníem l'any 2019, quan es va fer l'exposició sobre el cinema. Uh-huh. Llavors, aquest any, que s'ha fet l'exposició sobre mites i llegendes, doncs les primers 15 dies vam superar el del 2019. Després, a mida, no sé per quins motius, jo fa dies que hi estic donant voltes i potser, és perquè hi ha hagut molta passa de grips, encostipats, el Covid, i que tot això ha dificultat la mobilitat de la gent i no anar a llocs doncs, molt concorreguts, doncs, que això segurament podia ser alguna de les causes de que després doncs, hagi vingut més gent. Però bueno, estem contentíssims, portem, comptant les residències que han vingut, o les escoles, han vingut una escola de nanos que tenen deficiència...
Cognitiva, no?
Sí, no, ara, ara no em surt el nom, sí. Hi havia alguns que venien amb el síndrome de Down, que venien de Sant Cugat, d'una escola de Sant Cugat. Mm-hmm. Els hi vaig obrir, els hi vaig fer la visita guiada, igual que totes les residències de Castellà. Ah. Estem pendents que en vingui una encara de residència, però n'han vingut ja tres, ha vingut la residència de Sant Llorenç, la que és de la Generalitat, sí? També, okay. I llavors, doncs, bueno, vull dir que estem al voltant d'unes 8.000 persones fins al diumenge passat que han visitat l'exposició.
Hi ha fires de mostres que no hi arriben, aquesta quantitat.
No. Comptem que nosaltres, quan tanquem el dia 4 de febrer, doncs estem al voltant de les 10.000 persones que hagin visitat.
I amb aquests pessebres s'involucra la gent jove? Perquè, esclar, sí, quan sí, la gent gran es vagi doncs, jubilant o la gent jove, hi ha un grup de gent jove que això poden... Perquè, clar, sempre passa el mateix, no? Llavors s'acaba la gent gran i...
Nosaltres crec que som de les poques entitats, per no dir l'única, que realment està garantit el relleu generacional. Tenim més de la meitat de pessebristes, que estem entre 60 i 70, que estem creixent cada any, que és jovent. I, a més, amb la peculiaritat de que ja ens guanyen les dones els homes. Hi ha moltes noies joves amb dots artístiques, que això és l'important, que s'han incorporat, que s'hi troben molt a gust, que un s'ho diu a l'altre, i sense buscar-les...
surten. Ja
ens surten, perquè un és amiga de l'altre, veuen que allà hi ha bon ambient, que s'hi troben bé, que poden desenvolupar les seves dots artístiques, i quan jo vaig a les assemblees de la federació, em trobo el que ara parlaves, que la majoria d'entitats de Catalunya es queden quatre avis a mida que van faltant, que es va fent grans i va faltant la gent, no poden fer tots els pessebres tot l'any nous, i sempre s'estan queixant. Dic, a veure, doncs igual fa falta donar-li un altre esperit a l'exposició. Sí. Vull dir, nosaltres els fem dinàmics i hem animat a fer els temàtics també, doncs això de que s'animi la gent jove, sí, a venir. I, a més, dintre d'uns límits els deixem fer coses una mica arriscades, no?, dintre del pessebrisme, que hi ha vegades que són criticades, però bueno, hi ha vegades que també va bé que les crítiques també et fan propaganda, encara que alguna pugui ser negativa, no? I estem en un moment d'èxit total. Aquí
que estigui, a mi consta que us ho passeu molt bé.
Sí, és cert.
Vaja, que feu trobades, que... Digues, Montserrat.
No, que anava a dir que això de la gent jove també és perquè teniu un taller. Sí. Teniu un taller de pessebres, de fer pessebres. I suposo que això també ha animat que vagin nens joves a aprendre i arrel d'això es queden. No?
Sí, n'hi ha, que nosaltres en diem el Club Super 3. Vale? Perquè és de l'època que va començar el Club Super 3. I n'hi ha que porten 20 anys. I van començar de petits. Sí. Ara n'hi ha altres del taller que hi ha molta més irregularitat, que igual venen un any o dos i després no hi ha continuïtat. Però tenim tota una saga, que era del Club Super 3, de que porten 20 anys. A la millor alguns anys no han vingut, perquè pel tema de la carrera, a l'escola i tot això, doncs, esclar, tenien de tenir molta dedicació, però després han tornat. I llavors que ja tenen la carrera acabada, ja tenen feina, ja estan treballant, ja tenen una estabilitat, i llavors es poden destinar, perquè, esclar, per fer un pessebre són moltes hores, sí, i hi ha pessebres grans que són 400-500 hores de feina, uf, i alguns inclús més, i llavors, esclar, són 3 mesos molt intensius, i allà genera una segona família. Jo sempre explico. Vull dir, nosaltres, durant aquests 3 mesos, és com si tinguéssim una segona família, perquè per la dedicació, amb hores fora de feina, tens de fer àpats en allà, aprofitem aquella llar de foc, i llavors allò doncs, genera també fer una mica de sobretaula, i tot això doncs, genera una segona família, no?
Està molt bé.
Joan, ha sigut molt agradable aquesta entrevista. Nosaltres ens ho hem passat molt bé escoltant-te.
I jo també.
I t'agraïm de debò que hagis acceptat doncs, venir aquí, en aquest programa que va dedicada essencialment a la gent gran. Encara que hi ha molta gent jove que ens ha dit
també ens escolta. Sí.
Doncs moltes gràcies i vaja...
De res.
Nosaltres escoltem ara en Charles Aznavour, amb Xi.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them
cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Bé, això és la carpeta de l'avi. La carpeta de l'avi que, com cada divendres, també parlem una mica de curiositats. I en aquest cas ens ho porta la Montserrat Alsina, que avui ens parlarà del...
Del vi.
Del vi.
Bé, el vi el coneixem tothom.
Home, qui més, qui menys.
Més o menys beu o begut. I, bueno, és molt nostre, no? Però també té darrere té tota una història de d'on... Per què es va fer, quan es va fer, etc.
Sí, sí.
Sí, sí. Quan calcules que s'està fent vi?
A mi em van dir que el Noé va ser el que va,
sí,
el que va inventar el vi, no?
Vull dir, el Noé,
però vaja, el Noé, no sé si va per aquí, no? La cosa.
I que el van emborratxar les filles, etc, etc. No entrarem en
detalls. Això seria la part bíblica.
Sí. Bueno, es creu que fa que... Bueno, ja, per una part, que és possible que a l'edat de pedra ja es pogués fer un tipus com de vi, perquè es durien cada el raïm que es fermentaria, el deixaven en un lloc on els guardessin i allà es fermentaria, i és possible que ja s'iniciés un vi primitiu. Però jo que ja n'hi ha ja més com documentació, diguéssim, arqueològica, seria de 6 a 7.000 anys. O sigui que, déu-n'hi-do. I es va fer com moltes, moltes coses a la zona del que és avui, avui és Iran, Iraq, tot el centre de l'Orient Mitjà. També se sap que els egipcis que van ser que van deixar també multitud de referències al vi. Per exemple, se sap que les gerres on el magatzemaven ja indicaven l'anyada i el lloc de l'origen del raïm.
Llàstima, sí, que no en tinguem una botella d'aquella època, no? Perquè valdria uns quants calés, allò.
Poder, ja estaria més que passat, eh?
Doncs sí, una mica agra, em sembla.
Abans, Montse, tu deies que els egipcis curaven,
sí,
pel so,
amb la música.
Amb la música.
Abans
de començar el programa ens ho estaves, sí, dient. És cert que els egipcis van ser realment els iniciadors de multitud, mira, el paper, per exemple, moltíssimes coses.
Sí.
Va ser una civilització adelantadíssima, no? Llavors, com hem dit, es va farà uns 7.000 anys, també es va fer Armènia, Turquia, Geòrgia, i d'allà es va estendre, doncs, cap a la part d'Europa, etc. Tipus de vi, entre cometes, també es feia a la Xina, doncs a base d'arròs, això ja era, ja no era a partir de la
no
vinya,
era del raïm, sinó...
Del raïm, sinó que era a partir dels productes que ells tenien, els cereals. I també, després del vi, naturalment, tot el que són els alcohols. Els alcohols, els licors, tot això.
També la cervesa, també és una cosa molt antiga, no?
Sí, però és molt, molt... Sí, és molt antiga, eh? És més antiga que el vi.
Més antiga que
és
el
més
vi.
És més antiga que el vi.
I abans del vi deien que hi havia una cosa que en deien hidromiel. Hidromel.
Sí, la hidromel es feia a partir de la mel.
Sí.
De la mel, no sé exactament com a conservant.
Fermentada, suposo.
Sí, amb aigua, fermentava i era molt, era una beguda molt... No fa molt que recordo dintre del món naturista, anem a dir, es feia, l'havien tornat a fer...
Hidromel.
La hidromel. El que passa que no em sembla que hagués de ser massa... No l'he provada, jo.
Sí, però jo bueno, sé que l'he provada no fa molts anys i la veritat és que era molt agradable.
Però passa més que no tipus és dolç, ben... no?
Sí, més aviat és dolç, clar.
Més aviat dolç, sí, sí. Bueno, i llavors també diríem quin és el primer celler que es va fer. Doncs sembla ser que va ser... El que es va trobar és a un poble, a Armènia, un poble que es diu Areni, que fa frontera amb Azerbaijan, i d'altre de 4.100 abans de Crist, 6.000 anys, també 6.000 anys, eh? O sigui que és
jo que em pensava
el primer
que el
magatzem on es posaven els vins.
Jo que em pensava que el primer celler era del meu poble, de Ripollet.
De Ripollet.
No, s'han adelantat altres, sí, sí.
Endavant. Poder celler va ser Sallent.
No,
no sé si
Sallent,
el nom deu provindre de Saller, és a saber, no? L'etimologia. Bueno, una altra curiositat seria per què trobem tantes vinyes a prop dels monestirs...
Els capellans no són tontos, eh? Ni els frares ni tota aquesta gent són molt llestos.
Doncs, bueno, sembla ser que era també perquè amb el seu estil de vida es dedicaven moltíssim a l'agricultura, es dedicaven a fer els seus herbers, tenien
farmàcies amb plantes medicinals.
Amb plantes medicinals, feien vins, bueno, i encara es conserven molts licors.
Carmelità, licor carmelità, per exemple. No?
Crec que el Cointreau també ho és, el licor de... com se diu, el de Montserrat?
Aromes de
Montserrat.
Sí, els aromes de Montserrat. Bueno, doncs, a veure, perquè era un lloc de cultura, era un lloc de treball, era un lloc d'acollida de... No tots, suposo, no tots els monestirs, però un lloc d'acollida de malalts, també.
Perdona, ens hem oblidat del Fray Angelico.
Ah, Fray Angelico, sí, també. És...
El Chartres
és un licor de...
El Cointreau.
Sí.
A part de fer propaganda de tots aquests licors, què més ens pots explicar sobre la història del vi?
No, bueno, perquè era un lloc, això, que els monestirs dedicaven molt al vi, i també suposo que els agradaria també el tema. No
segurament
sé,
que segurament. Sí, per això el feien.
Bueno, però també va ser molt important, en èpoques ja que hi havia moltes malalties, perquè era una manera de beure sense agafar malalties, perquè l'aigua moltes vegades era contaminada i no sabien que bullint-la la podien netejar, no?
Vaja, que era millor beure vi que beure aigua, perquè era una
millor,
manera de descontaminar-la.
Exacte, era molt millor beure el vi. I jo, bueno, jo tenia una besàvia, que no vaig conèixer naturalment, una besàvia que tenien una masia a Gelida.
Sí.
I recordo que el meu pare explicava que quan anaven allà a Gelida que preferien que bevessin vi i aigua, perquè l'aigua allà no en tenien. Pues tenien poca, allò en tenia algun pou, alguna manera, però l'aigua era com algú molt... Bueno, desgraciadament com ara,
no?
Està passant ara. No? I llavors, doncs clar, no, beveu vi, perquè el vi
bueno,
era...
Els monegros passava el mateix, eh? Deien que era preferible demanar vi que demanar aigua, perquè era,
sí.
Vaja, era més costós trobar aigua.
Bueno, un altre tema seria, el vi també es considerava medicina, era medicina. El guardaven, sobretot en cultures ja més tipus al nord d'Europa, o sigui, Alemanya, sí, sí. Els anglesos... Tots
Centre-Europa, vaja.
Centre-Europa, sí. Inclús els que havien anat al Canadà o als Estats Units tenien vi, però era per quan estaves malalt. O sigui, el guardaven només per aquestes ocasions, perquè consideraven que era curatiu.
Bé, quan érem petitets, a vegades ens guardàvem una botella de, per exemple, vi d'Alella, que ens el donaven una copeta cada dia, semblava per reconstituir.
Bueno, sí, el vi d'aquest que deien el quinat.
Bé, la quina Santa Catalina, te'n recordes?
Sí,
que feien propaganda, que quedava unes ganes de comer...
Sí, sí, perquè eren aperitius, i llavors consideraven que eren... reforçava l'organisme, els nens estarien més forts. Bueno, el vi veure els nens bevien vi. No sé, tu que tens 10 anys més jove, bueno, si a casa
jo
teva...
Jo recordo el pa vi i sucre.
I tant.
Ah, i tant. I tant. Sí, sí, que era boníssim.
Que
sí.
Segur que podríem recuperar, oi?
Sí,
oi? Un berenar de pa i vi i sucre. Escolta, els pessebristes, que us ho passeu també, podria ser una bona berenar.
Un berenar, sí, sí.
Com diuen a Menorca, una bereneta.
I llavors sí, la manera de fer... Perquè, esclar, el ritme necessita... també dels que es treballi, no?
Trepitjar-lo.
Bueno, clar, clar, el més antic era trepitjar-lo.
Sí, llavors, trepitjar-lo, suposo que els peus vint estan molt nets, perquè si no, imagina...
No, però... Ara, allò fermentava.
Doncs que fermentava,
és que
allò...
fermentava...
Ja desinfectava tot.
Allò desinfectava tot.
Sortien unes bactèries, les bactèries que es mengen, es fermenta, perquè hi ha bactèries que es mengen els sucres. Els sucres es mengen i llavors, doncs...
Converteixen amb el qual.
Jo m'imagino aquestes bactèries es menjarien les que podien portar els peus. O sigui, crec que no és massa important, eh? No crec que és massa important el que podia... Després, una altra cosa, amb una quantitat de vi que es feia, i quantitats molt importants, vull dir, hi ha altres coses pitjors. Vull dir que això...
Sí, sí, va, no parlar.
No seria el més important. I, llavors, què més? No, quan heu parlat abans de la filutxera, sí, ho parlàveu, doncs jo te portava també per parlar de la plaga de la filutxera, i que era que tot el Vallès, el Bages, tot això, degut a la filutxera que va matar tots els ceps, doncs, i van anar a treballar a les fàbriques de Sabadell, de Terrassa, etc. I una altra cosa, la filutxera va venir d'Amèrica. Això no ho sap quasi ningú, perquè es va salvar, o sigui, es va tornar a replantar vinyes degut a les vinyes americanes, quan havia vingut d'allà la malaltia.
I nosaltres acabem el programa per avui amb aquella sintonia habitual. Avis i àvies. Bé, hem estat aquí amb la Montse de Silva, amb la Montse Alsina, en Joan Juni, a les vies de so, doncs, el senyor que tenim sempre, Carlos Lacegui, i qui us parla, Òscar Cardona. Us esperem la setmana que ve, en què altre cop pugueu escoltar aquest programa, La carpeta de l'avi.